Bon dia, Catalunya. Encetem aquest dissabte de reflexió reflexionant. Espanya és el tercer país del món en esperança de vida i en esperança de poder cobrar la pensió de jubilació. També trucarem a l'esperança i posarem esperança en això del Brexit, perquè si no hi posem nosaltres una espelma i resem tres pares nostres... El Gerard ens acostarà a Banyoles a veure el monstre, ell diu que l'ha vist, i no precisament dins dels seus pantalons. I l'Alba ens acostarà als tractaments de bellesa per a totes les edats que ho estan petant arreu del món. Madonna ja ha posat la ràdio. Les notícies, un programa que no és d'actualitat. Molt bon dia, Gerard Sánchez.
Bona tarda.
Bon dia, Alba Roda.
Bona tarda.
El Brexit podria acabar com la final de la Copa de Campions del 92, amb llàgrimes a Wembley i una pròrroga.
Aquest és l'horitzó que plantegen els líders de la Unió Europea, que ja tenen la mosca al voltant del nas. Si bé ha estat inevitable que el Regne Unit participi en les eleccions europees, Theresa May torna a posar un nou màxim, el 31 d'octubre, per la desconnexió acordada i sense incidents. El Parlament britànic està posant més pa que formatge en la negociació de les pròrrogues i no atén el que seria el partit en si. I això només pot voler dir una cosa. Han de canviar d'entrenador ja.
Espanya ja és el tercer país del món en esperança de vida més elevada.
Sigui pel pernil ibèric, pels formatges manxecs o per les tardes als toros amb tota la solana, Espanya ja compta amb el tercer lloc en el rànquing mundial pel que fa a l'esperança de vida, només per sota del Japó, on l'esperança és de 84 anys, i Suïssa, amb 83. Les dades, que les recull l'Institut Nacional d'Estadística i que ha utilitzat la OMS per fer l'estudi, revelen que en 40 anys l'esperança de vida dels espanyols ha augmentat en 10 anys, superant els 85 en el cas de les dones i els 80 en el cas dels homes. La COE ja treballa perquè el terme esperança de vida i edat de jubilació siguin sinònims, però la Real Acadèmia de la Llengua ja els ha parat els peus perquè són ells els competents i encara van per la lletra E d'explotadors.
Glovo, l'app que ens porta el menjar a domicili, podria sortir a borsa en menys de 2 anys.
La companyia, amb seu a Barcelona, dedicada al transport de menjar i begudes des dels restaurants a casa nostra, amb una peculiar maleta groga, vol demostrar així la seva bona salut, ja que els 650 milions d'euros amb els que està valorada podrien augmentar en 100 milions més de cara al proper any i mig. Això, segons Bloomberg, la faria molt sucosa de cara a inversors privats, pel que la seva sortida a borsa podria produir-se de forma imminent, sempre i quan, clar, a la porta s'instal·li un pàrquing de bicicletes.
La que sí que no va en bicicleta ni a la borsa ni al Banc d'Espanya és la nostra amistançada, saludada i preparada Esperança. A ella, segur que a casa li arriba tot calent.
Per comprovar-ho i mentre esperem que ens portin una ració de Chicken Fingers a la ràdio, truquem ara mateix al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança, Martí, som-hi!
Acabo de trucar al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança, Martí. Ara mateix no us puc agafar el telèfon. O sigui que si voleu deixar algun missatge o sabeu quin dia són les eleccions, feu després del pit, eh?
Sempre igual, eh? Sempre igual.
Esperança.
No, ni d'una manera ni de l'altra, eh? Esperança.
Ai, ai, oli, oli.
Ara.
Ai, quin ridícul, ai, mira... Anava per la cuina i l'ha enganxat al
vol.
Digui,
ja,
digui.
Com cada dia. Molt bona tarda, Esperança. Avui al programa hem conegut que Glovo, l'empresa que reparteix menjar a domicili, surt a borsa. Vostè que cuina tant, podria donar-los un cop de mà?
Podria repartir croquetes a domicili o canelons.
Ai, fill, jo no entenc d'aquestes coses. Això del Glovo no sé el que és. I la borsa, estigues quiet. A la borsa no se m'hi ha perdut res. Què estic parlant per telèfon?
Glovo és una start-up amb seu a Barcelona que va als restaurants a buscar el menjar i que després ens el porta a casa. De fet, podem anar a buscar a qualsevol lloc i ens porta qualsevol cosa a casa.
Qualsevol cosa?
Esperança.
Doncs m'hi podrien anar a buscar ma cunyada, que ha anat a fer les ungles aquí al 15 i encara no ha tornat. Joaquim, per l'amor de Déu! El pes, passa!
Ah, què? Que té un gat, Esperança.
Oi que no ho sents?
Un gat, jo? No, filla. És el Joaquim, un germà.
Ai.
El tinc aquí a casa i no para. La cunyada fa 3 hores que és fora i jo ja no sé com dir-li que vull que se'n vagi cap a casa. Se m'ha fotut 3 caixes de pastes d'aquestes del cuet, ara. I ara no para amb el fuet. Està gros. No t'importa.
Parla amb qui vulgui.
Esperança,
sí, que estàs gros, tu, Quim.
Està guerrera.
Ai, està molt perjudicat.
Ai, que el té a casa, que viu amb vostè.
No, home, ella a casa seva, jo la meva, no, sí, me sí, faltaria.
És important.
És taxista, mon germà. I no para mai quiet. Bé, ell sí que para, que per això està com un bou. Lo que no para és el cotxe, que el pobre ja li convindria un canvi.
Però,
clar, amb lo que li va costar la llicència, comparant amb luxe. 300.000 euros, eh? 300.000 euros!
Aquest preu està, això?
Per sortir los dies parells i que no plogui, perquè el cotxe té goteres a l'assiento del darrere. I el maletero, diguem que tanca així, així.
Home, però això vol dir que és massa legal, aquests preus?
Mira, fill, jo no ho sé. Lo que sí que sé és que en 20 anys no me'n puc anar a l'altre barri perquè tinc hipoticat un pulmó i tota la rinyonada.
Sense això.
Això és perquè aquests del taxi ho deixen fer, eh? Com que tenen un trivial d'aquests...
No, un monopoli, un monopoli.
Ah, això, trivial. Un monopolo. L'altre dia, sense anar més lluny, vaig anar aquí a Cala Porca.
Ja tardàvem.
A Porca de Guarra,
no,
que
ja,
també.
No.
Porca, sí, mira, la llangonissa, sí, ja dic jo que...
Sí, va, vinga. Sí.
Bueno, pues fixa't que són les coses que estàvem parlant d'això, del cable fai de l'Humbert. Bé, parlant no.
Més o menys.
Cridaven
d'això.
Mira que jo tinc una veu, mira. Sí,
ja et sentim, ja.
Que és potent, i sí, clar que se'm sent de tot arreu. Però la Porca i l'altra cridaven.
Ja.
I ho feien perquè jo parés l'orella, perquè s'empoteien dels taxistes.
Es diu Cabify i Uber, no?
Sí.
Mira, noia, jo l'únic Uber que conec és un peruà que em va agafar un dia i em va fotre un viatge que... Mira, sense temps d'espera ni ampolletes d'aigua. I wifi, wifi, o això com se digui, no sé si en tenia, però d'antena sí, saps? I no veia.
Esperança, que sempre estem igual,
Ai, igual, la Porca i l'altra, que ja es notava que ho feien expressament. I clar, van obligar-me a desplegar tota la meva elegància.
Ai,
perquè
l'elegància de l'esperança.
Amb l'esperança Martí, descendent de Pere III de Catalunya i Aragó, no s'hi juga.
No. I què va fer?
Doncs, los hi vaig haver d'explicar unes cosetes que no sabien.
Ai, a veure quines coses...
Quina por em fa, quina por.
Escolta, tu, escolta.
Sí, escoltem.
Què em toca? Ai, hola, reina. Doncs me posaràs tres petxugues a filets, allò tallat finet. Ah, i parlant de filets.
Tot el tema, ja.
Que he vingut la teva germana? Com que vaig veure l'altre dia el teu marit passejant amb una dona al bosc i a la carretera, sa germana és morta fa 20 anys.
Esperança!
Calla!
No, ja.
No, res. No sé. Que si devia descosir un botó del pantaló perquè se l'ajustava amb la mà.
Ai,
quines coses els hi passen, als homes, eh? I la dona, clar, la que anava amb ell, segur que li va bé d'arreglar. Ai, reina, allà, al sortir del poble, lo dinecre, que no t'ho va explicar? Ai, aquestes coses no s'obliden, eh?
Està posant molt...
Ai, doncs potser que tingui algun secretet i tu...
Ai, gràcies, Esperança, deixem-ho aquí, eh?
Mira, posa'm 100 grams de formatge, també. Porca!
Esperança, prou que critica la carnicera, però juga al mateix joc, eh?
Déu-n'hi-do, quins follons al poble d'Esperança, eh?
Juga fort, ella.
Té com a mètodes així per fer-se anar les coses al seu molí, eh?
És molt espavilada i molt astuta, eh? Aquí s'ha quedat demostradíssim.
Mètodes ancestrals.
Espavilada,
astuta... Esperança Martí.
Sí. Esperança astuta, com espero que sigui la concursant del concurs, eh? Perquè això ens porta una mica de cap.
Sí, ens porta de cap i, com has dit, tenim la concursant avui.
La concursant.
Des de Pradell, Alba.
Sí, efectivament.
Molt bé, des de Pradell, el va concursant.
La Mercè, la padrina Mercè de Calpatró.
Déu-n'hi-do, aquesta ens ha contactat segurament utilitzant el nostre Instagram.
Sí, ho ha fet així i com podeu fer vosaltres amb @lesnoticies i escriviu-nos i us trucarem igual que hem fet avui a la Mercè.
Seguiu-nos, escriviu-nos i participeu al concurs on guanyarem...
una ampolla de vi de la cooperativa Falset Marçà.
Això sí que és un bon regal, eh? Només per estar una estona parlant per telèfon amb el Gerard, doncs ja teniu aquest premi. Què voleu més?
Dos premis, parlar amb mi i l'ampolla de vi.
Regalazo. Bueno,
pregunta-li, pregunta-li la Mercè.
Ara li preguntarem a la Mercè, que l'escoltarem tot seguit, a veure si supera aquesta prova, la prova del Gerard.
Escoltem-ho. Bon dia, Mercè.
Hola, bon dia.
Et truquem de Ràdio Falset, de les notícies, per participar al nostre abans informatiu. Aquesta setmana, és aquest abans de antes, es remunta al 1998. Estàs preparada per participar?
Preparada, sí, però segons la pregunta que em feu, jo no m'he mort gaire de Falset, molt al tros, molta feina a casa, però cultura, cultura, és allò que passa una miqueta de llarg. I amb la memòria del meu cap, també.
No passa res, segur que va molt bé. Ja veuràs. Comencem per la primera pregunta. L'any 1998 neix el conegut Windows 98 per als ordenadors, es funda l'empresa Google i es crea la plataforma YouTube, on se pengen tants vídeos. És cert o fals? Creus que el 98 tot això ja hi era?
Jo crec que sí.
Creus que és cert?
Crec que sí.
Doncs quasi és fals perquè el YouTube no hi era. Sí que Microsoft llença el Windows 98, per això el nom de l'any. Sí que es funda Google, de mans de dos joves universitaris de Stanford, però no és cert que es llancés la plataforma YouTube, que va ser 7 anys després, el 2005.
El 2005. Bueno, és que jo t'he dit tot això que t'he dit abans, perquè de mòbil no fa gaire que entenguis. Les xiquetes me van informant, però vaig una mica coixa sobre això.
A veure com anem de música amb la següent pregunta. Te sonen els Rolling Stones?
Rolling Stones? Me sonen, sí, però veurem.
Doncs sí. Aquell any, el 98, van trucar per primer cop en un país. Quin país era? Anglaterra, Cuba o Rússia?
Anglaterra, Cuba o Rússia? No sé, esperem. Pot ser Cuba?
Doncs va ser Rússia. Anglaterra és era bastant obvi que no ho era, ja que és el país d'origen i on van tocar quan s'estaven fent famosos. I Cuba va passar molt semblant amb Rússia, perquè va ser un fet molt destacable, però va ser el 2016, molt més recentment.
Sembla que la Mercè té alguns problemes amb la tecnologia que sembla anar solucionant dia a dia. Es veu que ja té mòbil. I sobretot també la pregunta era una mica trampa, eh? Windows, Google sí, YouTube no, Gerard...
Sí, bueno, ja, pobra Mercè...
Era difícil, eh?
El d'aquí un mes segur que la responia bé. Era qüestió de tindre una mica més de mòbil.
Claro, poc a poc. Jo no sé si ho hagués fet tan bé, eh? Vull dir, no ho hagués contestat amb tanta elegància.
Molts conceptes que es van dur a terme al 1998, igual que això del Rolling Stones. Jo hagués dit... No sé què hagués dit, jo.
És que en aquests països comunistes era molt... Bueno, que venien d'aquests règims, era un fet molt simbòlic que aquests grups hi anessin a tocar. Fa uns anys, el 2016, a Cuba va passar i se'n va fer bastant ressò, i en aquell any va passar el mateix, però a Rússia.
Els Rolling Stones, vagin on vagin, sempre hi ha ressò, i aquí a Barcelona l'última vegada que van participar també el recordem bastant, amb bastant ressò i amb bastanta espectacularitat, com les respostes que espero que aquesta vegada siguin correctes.
A veure si ho remuntem. Anem a contactar a Pradell per a veure aquestes dues següents preguntes com ho ha fet. Anem per la tercera pregunta. Quin organisme europeu es va crear el 1998? La Unió Europea, l'Institut Monetari Europeu o el Banc Central Europeu?
Pot ser la segona, eh?
Doncs és el Banc Central Europeu, ja que la Unió Europea es va crear el 1993 i el Banc Central Europeu és el que es crea aquell 98, concretament el dia 1 de juny, precisament substituint l'Institut Monetari Europeu, que era l'altra de les respostes possibles. Anem per la quarta pregunta. Situem-nos ara a Banyoles, més a prop de casa. Quin dels següents fets va tindre lloc en aquell indret? A. Es va enfonsar un catamaran. B. Hi van trobar un pingüí. O C. Hi veuen per primer cop el monstre de Banyoles.
Jo crec que es va enfonsar el catamaran.
Resposta correcta. És la A. Es va enfonsar un catamaran. El dia 8 d'octubre del 1998 es va enfonsar aquest vaixell turístic que portava 141 jubilats francesos quan la capacitat del vaixell només era de 80 persones. Aquesta sobrecàrrega va acabar amb un tràgic balanç de 20 morts i una quarantena de ferits.
les coses més de casa la Mercè les coneix a la perfecció. Fins i tot t'apuntava moltes dades que ella ja sabia.
Sí, sí, jo li estava dient i dic, no sé si per allà.
Clar, clar, perquè...
Ho he fet més per l'audiència que per ella.
Entre els dos ja feu la notícia sencera.
Així m'ho culturitzes, però escolta'm una cosa, la primera pregunta era difícil, eh?
Clar.
Ui, tu és que estirre mugons esteu, eh?
I més ara amb eleccions a Europa, que no sabem en què votem, no sabem cap a on anem, no sabem d'on venim, i això ens està complicant una mica l'existència i també a la Mercè, en aquest cas, que porta una resposta correcta, i a veure si remuntem aquest marcador.
Sí.
De moment va bé, m'ha acabat amb bon gust de boca. Veiem les següents dues respostes
com acaba. Escoltem-ho.
Escoltem-ho. Anem a per la següent pregunta, ara anem al Caribe, que fa més bon temps. A Puerto Rico, més concretament, aquell 98, es celebrava un referèndum. Què votaven? A, independitzar-se d'Estats Units. B, integrar-se als Estats Units. O C, prohibir la música reggaeton.
Potser la primera.
Doncs no era integrar-se, no independitzar-se amb els Estats Units. Tot i que potser fos més urgent la C, prohibir la música reggaeton, el 13 de desembre d'aquell any van votar per tercera vegada integrar-se plenament amb els Estats Units i per tercera vegada també la resposta de la població va ser negativa. I anem per l'última pregunta. Quanta població hi havia a Catalunya el 1998? A, entre 4 i 5 milions de persones. B, entre 5 i 6 milions de persones. O C, entre 6 i 7 milions de persones.
La tercera?
La tercera, correcte. És la C, la tercera. Entre 6 i 7 milions de persones, més concretament, segons Eurostat, el 98, la població catalana era de 6,23 milions de persones, després de tancar un any de creixement. Aquesta població significava un 15,53% de la total d'Espanya. Doncs això és tot. Moltíssimes gràcies per participar.
Mira de què.
Molt bé, molt bé. M'ha après moltes coses.
Mira, escolta, de los perdidos saca lo que puedas, que te sempre diré jo.
Moltes gràcies. Venga, bon dia. I estigues atenta per si guanyes aquesta ampolla de vi.
Adéu, bon dia.
Si alguna cosa ens enduem de la Mercè és la seva simpatia i també aquestes frases, aquestes frases fetes del refranyer que ens alegren la tarda.
N'hem après molt, n'hem après molt. Has vist què tenien en comú les respostes que han encertat?
Sí, sí.
Pues tot... claro, que eren de la terra.
Doncs ja només per això li hem de donar el nostre producte, que també és de la terra.
Clar, clar que sí. Les coses de proximitat les coneixem. L'ampolla aquesta de la cooperativa Falset Marçà també anirà cap a
Pradell.
Cap a Pradell, perquè la Mercè també la conegui. I l'altre dia parlàvem de les respostes trampa, la del reggaeton era una resposta trampa.
Bueno, sí, oi...
Sí, diem que sí, i diem que sí que tenim aquesta ampolla ja preparada la setmana que ve. La setmana que ve parlarem del 1999, i el que no va passar el 1999 és l'incendi a la catedral de Notre Dame i la seva reconstrucció en 5 anys. I després d'aquesta intervenció de la Mercè al concurs, a l'abans informatiu del Gerard, ens ha preocupat molt això de que sabia totes les notícies que tenim aquí a Catalunya.
I llavors deia que no tenia cultura, sí que en té, però selectiva.
Sí, sí, la selecciona molt bé, sabent el que ens passa al nostre voltant, sabent aquestes preguntes tan enrevesades que ens presenta el Gerard amb Madonna com a pregunta trampa. La que suposo que no ens farà trampa aquesta tarda serà l'Anna Torné, que segurament que ens porta totes aquelles notícies que publiquen els diaris i revistes al nostre país. Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem per la primera.
Al Mundo, la formación de la princesa Leonor en manos del próximo gobierno.
Jo no sé si és una bona o una mala notícia.
Bueno, depèn del que triïn.
Clar.
Ja és notícia, que a mi això em sorprèn, ja.
Aviam, que la formació d'un nou govern per a Espanya ens tingui preocupats és totalment normal, encara que menys pensant en la que ens ve demà amb les municipals. Lluny de millorar la sanitat, podem cobrar les pensions o de disposar d'un sistema educatiu i productiu adaptat al segle XXI. Però hi ha espanyols que no s'escalfen el cap en aquestes coses.
Doncs malament, eh? Tots
hi ha espanyols que no s'escalfen el cap amb res.
Amb res. Entre ells, els directius de l'empresa de l'IBEX, Florentino, Amancio, Botín... I entre ells, sabeu qui?
Ai, a veure, sorprèn-nos.
Qui?
La infanta Leonor, princesa d'Astúries i de no sé quants llocs més.
Aquesta està preocupada.
El cas és que el govern té l'obligació constitucional de procurar una bona formació per a la pubilla de Cals Borbó, tant en el camp educatiu com militar.
La posaran a fer la mili?
Bé, no crec això, eh?
Pobra princesa d'Astúries, si el govern ha de decidir la seva educació amb les mateixes ganes amb la que la fa amb la resta dels espanyols, perquè d'anglès no en sabrà parlar en la vida.
Això és el que ens passa a nosaltres, eh? Que el govern no posa massa interès en el que nosaltres aprenem, espero que el posi més en... o no, espero que el
posi pobres de en... nosaltres, anirà a la pública, espero.
Claro, amb la resta.
A la segona que us porto, lectures, ¿Ha vetado Isabel Pantoja a Bárbara Rey en Supervivientes?
És una pregunta que es fa a nosaltres o això és la notícia?
Això és la notícia.
Espero que m'ho responguis tu perquè jo no en tinc ni idea.
Jo tampoc, no sé si ha vetat Isabel Pantoja a Bárbara Rey, Bárbara Rey a Isabel Pantoja...
Ara ho descobrirem.
A veure si és veritat.
Sembla ser que Isabel Pantoja s'ha fet amiga dels del Sálvame i ara, lluny de cosir-los a querelles, se'n beneficia. Les males llengües diuen i confirmen que la tonadillera ha signat un contracte amb Mediaset que inclou també els seus dos fills i que això els facilitaria poder viure força còmodament desfilant per platós, realities i exclusives a Can Basile.
Bé, gos, pues això de treballar en concursos i en realities dona de sí, eh?
Dona calerons, calerons.
Va dur a entrar i va fer el pack familiar.
Clar, va entrar tota la família.
En aquest contracte, que podria cobrar 2 milions d'euros anuals del grup de comunicació de Fuencarral i que permet que la vegem a l'illa de Supervivientes, també hauria inclòs algunes clàusules i la primera podria ser no compartir callo cochinos amb l'artista Bárbara Rey, que, uns dies abans de fer-se públic al càsting, escrivia a Instagram «Iba a ir a Supervivientes, però ja no vull».
Mira.
Mal rotllo, eh?
Sí, sí.
Mal rotllito.
Gerard Piqué diria que aquest contracte no el tenen ni els de l'Espanyol.
No es va signar un tovalló de paper. Això està molt bé, la frase «Iba a ir a Supervivientes, però ja no».
Ja no.
Això val per moltes coses, eh? Val per moltes coses que ens podem passar a la vida. Està molt bé tindre una tassa amb aquesta frase.
Iba a correr por la mañana, però ja no.
Però ja no.
Chimpum.
I ja està.
I aquesta tercera notícia com acaba? També igual de negativa?
Ara veure.
A veure.
A la setmana... El hijo de Carlos Baute le reclama 20.000 euros por daño moral. Aquí ja tens si és positiu.
No? Sí, pues no sé si és massa positiu, el que sí que cada setmana repassem fills que surten del no-res.
Sí. Ja és un clàssic de les notícies que us porto, això de descobrir fills de pares famosos. En aquest cas, li ha tocat a Carlos Baute, però el proper pot ser tu. I dic tu a totes aquelles persones que són famoses, perquè això em passa a mi i l'única cosa que em poden reclamar, sabeu què us dic que és? Un constipat.
Doncs sí. A mi igual.
Està de moda això de reclamar fills a un famós, eh? Sí.
El que sempre ens ha fascinat en el camp dels fills il·legítims ha estat Julio Iglesias, però no va ser ni el primer ni en serà l'únic.
Però va ser el rei.
Leonardo de Borbón, fill bastard d'Alfonso XIII, pot ser una de les darreres proeses dels Borbons, encara que les trifulgues de Manuel Díaz, per aconseguir el reconeixement del seu pare Manuel Benítez, el cordobès, també van ser sonades.
En van obrir molts diaris i revistes en paper.
Fa poc, si recordeu, vam poder desenterrar a Dalí per una presumpta filla de l'Iran i en passats programes Maradona ens descobria el seu equip de futbol de fills quasi al complet.
Però en Dalí no va quadrar, eh? En Dalí no es va demostrar que fos filla seva.
Home, és que això desenterrar també és passar-se, eh? Total, al pobre home tampoc li poden donar cap mal de cap ni res.
Home, no li podia exigir 20.000 euros de...
No crec que els hi donés.
Però algo volia treure, que si no...
Sí, si no
hagués... Si no, mira...
De moment unes quantes portades les va treure.
No sé si colgando en tus manos, però Ivonne Reyes, que volia ser mare soltera, ara ja no ho vol ser. Serà que els diners donen la felicitat, nois?
Doncs no ho sé. En aquest cas sembla que hi hagi més un interès monetari que un interès filial aquí, eh? Però bueno, esperarem a veure aquestes notícies i la setmana que ve t'esperem altra vegada aquí. Amb més notícies, les notícies en paper i les notícies que ens acompanyaran després de la publicitat. Tornem de seguida.
Verme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos.
Vols fer un maridatge diferent? La cooperativa Falset Marçà t'ofereix la seva terrassa de rancis perquè puguis fer un maridatge dels seus vins i productes de la zona mentre veus com es pon el sol. Maridatges a la posta de sol a la cooperativa Falset Marçà. Tots els divendres amb reserva prèvia. Cooperativa Falset Marçà. Amb tu des de 1912.
Y I tornem de la publicitat després d'escoltar aquest Colgando en tus manos, que no sé si l'Alba també estarà colgando en les manos de alguien.
Pues no sé, espero que no, perquè segur que em deixarien caure.
Estaves cantant, Alba, la que te la sabies, eh?
Sí, ho reconec. Però bueno, no parlem d'això, sinó dels 6 detinguts que aconsegueixen escapar-se d'una presó d'Argentina podent sortir entre els barrots a l'estar molt prims.
Com entre els barrots? Entre els barrots? Literal.
Que es van escapar, però sense llima ni res, passant pels barrots.
Aquests sí que estan colgando en tus manos. Bueno, en les mans d'algú.
No sé, jo m'he quedat loca, eh? Sembla una pel·lícula, sí, però la veritat és que és un cas real. Ha passat al nord de, al nord-est de Buenos Aires, quan 6 condemnats a presó han pogut escapar entre els barrots de la seva cel·la burlant qualsevol control policial.
Home, sí que és una bona burla escapar entre els barrots, eh? A l'espera és que s'ho corren tant i aquests diuen, venga, per aquí al mig.
Però així de costat, no?
I sense sol i ni res, eh?
No, no, jo no crec que tinguessin res, no ho van fer rotllo Hulk, sinó que gràcies a la seva reduïda massa corporal van poder passar per les barres, entre les barres de ferro.
O sigui que el truc, en lloc d'anar excavant amb una cullereta, com s'ha fet sempre amb aquestes pel·lis, és no menjar.
Exacte. Ah. Home, una mica dur, eh? O potser és que el menú que tenien no era del seu gust i van anar passant els dies i, mira, van aprofitar la vinentesa.
Potser ja estaven prims abans d'entrar, no? I llavors ja ho tenien i així com a meditia.
No sé què dir-te. Igual la mesura d'entre barrot i barrot dels països van canviar. Als Estats Units deu ser més ample i aquí pues, pot ser més prim.
Pot ser un estàndard diferent per cada país.
Depèn dels McDonald's que hi hagi cada país, deu ser així.
Això em referia.
Això els germans Dalton només ho haguessin pogut fer fins al segon germà. El tercer segur que ja no passava.
Ja no passava per alçada i ni per amplada, perquè ja se sap que aquests van com les matriosques, no? Cada un més gran.
M'encanta. Sabeu que això dels Dalton, a vegades quan vas a fer una foto, diu, va, de Dalton, i te poses del més alt al més baix.
Sí.
M'encanta.
Sí? Bueno, també... Ets d'aquestes que fan les fotos així de friquis?
No, però...
Que padrina ets.
Jolines, sí.
També el de manidora, eh? Que es posen els baixets al costat i l'al al mig.
Ui, això
claro.
Ja és més tècnic, eh?
Déu-n'hi-do.
Nois, no és l'únic cas d'escapisme penitenciari a la mateixa presó, perquè pocs dies després, 13 interns havien excavat un túnel que comunicava amb l'interior de la cel·la amb l'exterior del pavelló.
Veus, això ja és més mainstream.
Aquest sí que és amb cullereta, ja.
Sí.
O sigui, la policia argentina no para de jugar al gat i la rata en un país força donat a la conveniència entre convictes i policia. Les autoritats sospiten de suborns, ja que tants casos en la mateixa presó i en tan poc de temps, més que una casualitat ja podríem parlar de miracle, o si més no, d'assaig d'algun número de Got Talent a Espanya.
Escapisme.
Sí, sí. A partir d'ara, igual incorporen el brunch a les presons, com a mesura de prevenció.
Perquè es quedin menjant.
Perquè mengin més.
O igual posen el Risto Mejiri fora esperant a veure com s'escapen.
I llavors els hi apreta el botón de oro, no?
Ara si ho han fet bé o no.
El que sí que deu ser, deu estar compinxat no amb la policia, sinó amb els ferrers que fan les presons, no? Que fan una mica més ample el forat.
Igual també, igual també. Haurien de començar-s'ho a mirar, això de les mides de les cel·les.
Que ho apuntin.
I tots els túnels que s'apuntin per les properes presons que facin. Mm-hmm. I la dada imprescindible de la setmana que ens portes aquesta setmana, segurament, que igual d'interessant que les de les altres setmanes.
Després de la bava de caracol com a tractament de bellesa, si ja no és prou de fastigós, al Japó ja apliquen el cargol directament sobre la pell.
Home.
Per amb ells deu ser molt heavy, però pensa que jo me'ls menjo, eh?
Els cargols.
Sí, home,
aquests
clar.
De Lleida.
No els japonesos.
No, els japonesos millor que no te'ls mengis. Els cargols japonesos millor que no te'ls mengis.
Nois, el tractament revolucionari que s'està duent a terme en una clínica de Tòquio fa servir cargols vius a la cara dels pacients per tal de lluitar contra l'envelliment.
Ah, les arrugues de la cara, no? Les pates de pollo i tot això.
Tot
s'ho fiquen allà.
Pates de gallo,
Gerard. Ai, sí.
Pates de pollo és allò que quan et tires amb trampolí ens recordava la Tarrés que posaven a la gent que es tirava.
Bueno, pates de pollo, pates de gallo...
Vinga.
Tot viu al corral.
Sí.
Xatos. Tractaments anti-aging, ja ho sabeu, caragolets per la cara, eh?
Molt bé.
Simplement, com ja s'ho podeu imaginar, consisteix en tenir els caragols vius una hora passejant-se per la teva cara exactament com els candidats de les municipals en campanya electoral.
I si s'acosten a la boca es compta com a morreu o no?
Oh,
una mica, jo crec que sí. El que passa és que el que sí que s'hauria de gravar és la cara que fa la gent, perquè deu fer unes ganyotes impressionants al passar els cargols amunt i avall, i si passen un al costat de l'altre, si fan carreres, si no...
Para lucir hay que sufrir.
Ja, això és veritat.
Els experts d'aquesta clínica nipona descriuen les propietats dels caragols com antiedat, ja que el seu alt contingut en proteïnes, antioxidants i àcid hialurònic, que és el que es punxen les celebrities neoyorquines, ajuda a la pell a retenir la humitat i exfoliar la pell morta. Mm-hmm. Morta em vaig quedar jo quan ho vaig llegir.
Home, doncs sí. Jo també m'hagués quedat bastant mort, eh?
Sembla que aquí a Espanya ho estan provant amb el Jordi Hurtado, pot ser?
Podria ser.
Todo puede ser. Però a mi m'ha deixat impactada. Però el que m'ha deixat més impactada són altres tractaments de bellesa que després d'aquests m'han deixat més anonadada. Perquè, mireu, quines faríeu vosaltres? Perquè he trobat des de verí d'abella, menjar placenta, verí de serp, llet de panerola, o sigui, de cucaratxa, or líquid.
Pensava que la panerola era allò que passaven a missa els diumenges.
No, allò és la panereta.
No.
Ah, vale.
No. O esperma de balena.
Ara hem de triar aquí.
Que sí, jo us explico en què consisteixen.
Sí, perquè, clar, triar així a cegues, també si no sabem els efectes, ni els primaris ni els secundaris, ens costarà de prendre aquesta decisió.
Què, Alba? Diguem.
A veure, jo l'or líquid a mi me va cridar l'atenció.
Lo que et cura és la butxaca.
També podria ser. Actius com el caviar, l'orquídia imperial, el té verd i l'oli d'argan es combinarien amb l'extracte d'or de 24 quirats en un exclusiu tractament que nodreix i regenera el cor de la fibra capilar i cuir cabellot.
Imagina't.
Però m'estàs dient que per curat, per un tractament de bellesa és l'or i que et sortiria més car que anar a la clínica i operar-te directament.
Però depèn d'on t'operis.
Home, no, jo no ho veig molt rentable, això, l'or líquid.
No?
A veure si una abella, que potser és més barata de trobar, resulta
millor. A veure, les abelles, el verí d'abella, que això te pica de gratis si vas a la piscina, aquest verí conté melitinina, que incentiva la producció de cortisona, evita l'acumulació de toxines a l'organisme.
O sigui, et fa mal, però plores una mica i dius, però bueno, ara estaré més guapo.
Exacte.
Això ha estat bé, veus?
Això surt en una pel·lícula, La de la Blancanieves, de Mirror, Mirror.
I li pica una abella?
Sí, als llavis. Com se diu aquella, l'actriu que fa de dolenta?
Kardashian.
La Julia Roberts, que no me'n recordava.
Aquesta va fer les campanades o no, Alba? Ho has buscat?
Però podria ser guai que les fes.
Sí, segurament.
Però aquí no.
No, és que més...
A mi m'ha preocupat Gregori. Això de que plores una mica i després estàs més guapo. M'ha agradat la tècnica. A veure si trobes una altra tècnica en aquest sentit. Encara que el del verí de serp sí que deus plorar-hi bastant.
Bueno, aquest és per combatre les arrugues. Igual te deix tieso i ja està.
I s'ha acabat.
Jo crec que em fotria abans un caragol, que un verí de serp. No sé, diguem...
Però és que el caragol no te l'has de menjar, te l'has de passejar per la cara.
Diguem avorrit.
Però llavors te'l pots menjar.
Bueno, clar.
És un 2x1.
Pues mira.
Pues no sé què em faria més cosa.
Tractament i caragolada.
Clar.
Dos mira, en uno.
Per això a Lleida tenen la cara tan fina.
Ah.
I la llet aquesta, d'escarbat?
Llet de panerola. Únicament les que donen a llum. Ah. I no posen ous,
No totes,
per a la cura
no totes,
del cabell i de les ungles.
Bueno, mira, almenys trien les paneroles top, saps?
Però escolta'm, la meva pregunta és... I com li treu una llet a la panerola?
Bueno, com amb una vaca, però en petit.
Què dius?
Però una panerola superpetita,
Que es munyeixen les paneroles.
Ai, no ho sé.
Hem d'investigar això, Em sembla que ens hem quedat una mica a la intriga. I
vaya,
podem continuar investigant ara amb internet, que és on trobem totes les coses que ens falten saber.
Jo em quedo amb els caragols, ja que has preguntat. Jo em quedo amb els caragols, que encara no, que no ho has proposat al final, me sembla el més light de tot,
Sí? Sí. Jo amb l'or líquid, Que jo anava per ministre.
Home, claro.
Per ministre no ho sé, però el que sí que haurem de recordar és als nostres oients que ens escoltin també la pròxima setmana, que espero que no sigui tan escatològica com aquesta.
Ho intentaré.
I connectem ràpidament amb l'exterior, on en Joan Anton ens acosta les notícies que s'estan produint ara mateix. El directe ja se sap. On ens desplacem?
Molt bona tarda, doncs ens trobem en una nova ocasió a les portes dels col·legis. Dels col·legis electorals, que són els mateixos que els de primària, però quan donen les notes sempre posa necessita millorar. En breu coneixerem les primeres dades de la participació sobre les 10 de la nit, ja els primers resultats de l'escrutini a les eleccions municipals i també europees. Els dos comicis que se celebren paral·lelament en algunes regions, també amb eleccions a la comunitat autònoma, criden a més de 36 milions de persones amb dret a vot que l'han exercit al llarg del dia d'avui, després d'una llarga i agresta campanya electoral, després d'una més llarga i agresta campanya en les generals, tot molt llarg i agrest. Els principals ciutats de l'Estat poden veure canviat el seu color polític, ja que Colau a Barcelona pot ser que es quedi a l'oposició els propers 4 anys. A Madrid, les candidatures d'unitat no van en la mateixa direcció.
A veure, un moment, on ets avui?
A les portes dels col·legis electorals, on breu coneixerem les primeres dades de participació i sobre les 10 de la nit ja els primers resultats...
Que jo no et dic que no puguis estar a les portes dels col·legis, tampoc que no puguis estar a les portes de l'atur, però que aquí i a tot l'estat espanyol les eleccions sempre són demà diumenge.
Segur?
Home, doncs si tan llarga i agresta ha estat la campanya, bé que ho hauries de saber.
Quina merda, jo m'havia preparat una crònica de 8 fulls parlant de la història de la Constitució, de Clara Campoamor, de la vaga de la canadenca, del funeral de Camilo José Cela.
Doncs sort que no has tingut temps de llegir-ho, perquè no sé què té res a veure tot això.
Ah, no sé, buscar paraules que comencin amb C.
Molt, molt coherent tot plegat.
A veure si et penses que els programes electorals dels partits que es presenten a les eleccions són molt coherents.
També tens raó.
La mama, quan agafàvem el cotxe per anar a la Cerdanya els findes, ens feia jugar amb aquest joc amb ma germana mentre ella passava a llista les querides del meu pare, amb una bufetada inclosa,
Ja veig que a casa vostra no pareu mai quiets, El Joan Antoni, les seves excursions amb la família a la Cerdanya, que sempre que hi ha un moment ens treu el tema i ens en parla. Es veu que el seu pare rebia bufetades.
A veure si demà troba el col·legi electoral, que a veure, avui se n'ha enterat que és demà.
Ai,
però demà no crec que hi vagi, perquè els diumenges al matí són dies de guardar, suposo. Que
si es queda allà a la rotonda, veuràs.
Ja, déu-n'hi-do. El que estic que repassarem com connectar amb nosaltres i com concursar en el nostre programa, en el nostre concurs, a l'Abans Informatiu.
Doncs és molt, molt, molt i molt fàcil. Heu d'obrir aquesta plataforma que es diu Instagram, que segur que la teniu tots, i ens escriviu a @lesnoticies. Molt fàcil. Ens dieu el vostre número de telèfon i us trucarem perquè pugueu guanyar aquesta ampolla de vi que l'Alba sempre vol, però que és per valtros.
Jolines.
És per totes aquelles persones que ens escriguin un missatge privat i ens diguin que volen participar en aquest concurs, un concurs que el Gerard utilitzarà per trucar-vos, us farà aquestes preguntes en les quals hi haurà de tot, perquè en el concurs del Gerard hi ha de tot, i recordeu que són preguntes d'abans, d'abans quan antes.
Antes.
Les notícies que ens porta l'Anna sí que són d'ara, no són d'abans, i són molt sucoses.
Exacte, jo després d'avui, d'aquestes notícies que us he portat avui, m'he quedat una mica preocupada de deixar
explica'ns
la formació i educació en mans del govern. A mi me preocupa, no sé valtros.
Doncs força.
No me n'enfio gaire.
A la que et descuidis plantejaré el meu vot perquè estudi malament. Ja. I no vull ser malvat.
I l'Alba que ens porta a les padrines distretes tota la setmana esperant el seu apartat. Què passarà la setmana que ve?
Padrines, us vull dir una cosa. Us diré una cosa al pròxim programa. Compte si teniu animals de companyia, perquè les mascotes us poden delatar davant de la policia.
Ui!
Que fan interrogatoris de canaris, interrogatoris de gats, de gossos...
Ja veureu, ja.
Sí, molt interessant, totes. Molt interessant tot això que ens porta l'Alba i molt interessant el que ens portarà ara perquè acabem. I acabem el programa amb la predicció per al cap de setmana. Aquest mes de juny s'inicien les excursions pel patrimoni rupestre de Capçanes i volem fer els camins de l'art rupestre que el recorren, la Montse, de Capçanes.
Mira, preneu paciència, la caminada segur que la gaudireu, però no us podeu esperar res per entendre. Poseu en dubte tot el que us diguin. I quan us preguntin si veu un búfal perseguit per 50 homes amb arcs i fletxes, digueu sempre que sí, perquè si no el guia us pot acusar d'insensibles.
En Joan de Pradell es veu que és fan del Primavera Sound, que acaba aquest cap de setmana a Barcelona.
Però si no n'hi ha cap de Joan a Pradell.
Oh, doncs ens ha escrit, s'ha degut fer passar per algun.
Bueno, no, però la meva pregunta és, allà també s'acampa o cadascú va a dormir a casa seva? Perquè quina mandra això dels festivals. Et poses tot amunt al sortir de casa, arribes allí, tot ple de sorra, 20 cerveses que et tiren per damunt. Mira, jo sóc més del festival de Peralada.
T'escau més, eh? Del 31 de maig al 2 de juny es celebra a Lleida l'aplec del Cargol i el Robert vol saber quin temps farà.
Això de dir que a Lleida hi ha boira tot l'any? El juny no deu colar, no?
Em sembla que no.
Jo no en sóc pas de meteoròloga, però com a ciutadana de Lleida els darrers 4 anys, ja et dic jo que el juny fotrà una calor, que te'n passes un cargol picant i com en comptes d'aigua demanaràs una pistola per acabar amb tot.
Gràcies, Alba Roda.
Gràcies.
Gràcies, Gerard Sánchez.
Gràcies a tu també, Gregori Oliver.
També ens han acompanyat l'Anna Torné, l'Antonio Viols, la Gisela Escoda i a la producció el Blai Brull. Tornem la setmana vinent amb les notícies, un programa que no és d'actualitat.